Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Doncs benvinguts al Tu diràs. El Barça de bàsquet ha donat un cop de puny sobre la taula aquest vespre al Palacio de la Comunidad de Madrid. L'equip de Xavi Pascual ha guanyat per 7 punts l'equip de Pablo Laso en el tradicional i encertat clàssic de les festes nadalenques a l'ACB. Els blaugranes han estat molt superiors des del minut 1 al 40 als blancs. Gran actuació coral de l'equip, que al davant ha trobat els mecanismes per colpejar la defensa blanca i al darrere ha estat el nivell que ens té habituats, o sigui, molt bo. Frenar l'atac d'aquest Madrid té molt mèrit, però ser tan superior com ho ha estat avui el Barça en totes les facetes del joc als blancs i al Palacio encara més. Per acabar-ho de complicar, el Barça ha guanyat el Madrid sense Abrines i Arroyo lesionats. Si quan van mal dades critiquem l'equip, i si cal, a l'entrenador, avui entrega el barret amb l'actuació de tots els jugadors i del cos tècnic encapçalat per Xavi Pascual. La victòria és més important del que sembla, a nivell numèric per poder evitar un hipotètic creuament de semifinals a l'ACB contra el València, un València que de moment continua sense haver perdut cap partit des de principi de temporada. Però sobretot a nivell de sensacions, perquè aquesta gran victòria d'avui ha de servir perquè el Barça afronti amb més confiança i convenciment aquest infernal inici de top 16 a l'Eurolliga. Recordo que els de Pasqual hauran de visitar l'Olympiacos dimarts mateix, el CSKA de Moscou i novament el Palacio de Madrid a les 4 primeres jornades. Poca conya. Però em quedo amb la idea que si aquest equip ha estat capaç de saltar la pista del campió d'Europa avui, no s'ha de temer a ningú. Tantes coses a dir.
Diràs, amb Jaume Molló.
Onze i dos.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
Tornem a seguir els del Tu diràs, després d'aquest primer tram de festes nadalenques, diumenge 27 de desembre del 2015. Avui us acompanyarem fins a la una de la matinada amb els tertulians habituals del diumenge, amb Joan Puquí i Lluís Canut, i com sempre el que farem primer serà resumir en un minut què ha passat a Can Barça. Bert Redondo, bona nit.
Bona nit, Jaume. Doncs el Barça, Leo Messi i Josep Maria Bartomeu han estat premiats a la Glove Soccer Awards que s'ha celebrat aquest vespre a Dubai. El Barça ha estat guardonat amb els premis a millor club de l'any i a club més mediàtic. Leo Messi ha rebut el premi a millor jugador i Josep Maria Bartomeu el premi a millor president. Aquesta gala ha fet que Messi hagi estat l'única baixa en la tornada als entrenaments del Barça després de l'aturada nadalenca. Els de Luis Enrique s'han entrenat aquesta tarda amb tots els disponibles a la ciutat esportiva per preparar el partit de Lliga de dimecres contra el Betis. I avui també ha començat el tradicional torneig de futbol a la Vic que se celebra per aquestes dates. En aquesta ocasió a Miami, el Barça ha guanyat per 4-1 al Crystal Palace i hi ha hagut polèmica amb una fotografia dels blaugranes amb l'excapità del Madrid, Raúl González. Un membre de l'expedició del Barça els ha impedit fotografiar-se amb Raúl en un primer moment. Les xarxes socials han començat a anar-ne plenes, després el Barça ha rectificat i finalment sí que hi ha hagut fotografia.
Doncs això pel que fa al Barça, gràcies Bern. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Què ha passat més enllà del Barça de futbol avui?
Que el Madrid ha tornat a la feina amb una doble sessió d'entrenament a Valdebebas. Kroos, Ramos i Carvajal han treballat al marge, per tant són dubte per jugar dimecres a les 4 contra la Reial Societat al Bernabéu. Lluís Carreras és el nou entrenador del Saragossa fins a final de temporada. Demà a la tarda el presenten i dimarts dirigirà el primer entrenament. Carreras debutarà diumenge a la Romareda contra l'Osca. Louis van Gaal no ha dirigit avui l'entrenament del Manchester United abans de jugar demà a 6:45 de la tarda a casa contra el Chelsea. Van Gaal s'ha incorporat al vespre a la concentració de l'equip i, per tant, en principi, dirigirà el partit de demà a Old Trafford. En bàsquet, com dèiem, victòria del Barça a la pista del Madrid. També avui l'ICL Manresa ha perdut per 85-58 a la pista de l'Unicaja i el Fiat Joventut ha perdut a la pista del Bilbao per 85-77. El València continua líder invicte de la Lliga amb 13 victòries. Avui ha guanyat a la pista del Tenerife. A la NBA, a la mitjanit, Memphis Lakers i a la 1, Celtics Knicks. I en vol, la selecció espanyola ha derrotat un combinat de jugadors de la Lliga Sobal per 33-23 en un partit de preparació per l'europeu de Polònia.
Doncs tot això i moltes més coses fins a la 1 de la matinada aquí a RAC1. Tu diràs, de seguida anem cap a Madrid.
Vehicle comercial per la feina diària i escapades de cap de setmana amb la C.
Què dir?
El vehicle més versàtil del mercat, ideal per autònoms amb la T.
Transporter.
I per últim, vehicle perfecte per empreses i amb un finançament a mida amb la C.
Crafter.
Sí!
Gamma Volkswagen vehicles comercials, Caddy, Transporter i Crafter. S'adapten a qualsevol mena de negoci. Tu diràs, amb Jaume Molló. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràsRACU. The robots awake to find that they've been taped down, wondering when.
Amb en Joan Ferrús tocant els botons i a la tria musical del programa, avui us preguntarem pel futbol a les festes nadalenques, un clàssic, podríem dir, però aquest any amb més raó que mai, perquè tenim jornada de futbol a la Lliga, a primera divisió, entre Nadal i Cap d'Any. Us agrada que això sigui així? Us escoltarem, com sempre, a través del Facebook, les vostres opinions, però també farem una enquesta a Twitter amb les dues opcions. D'aquí una estoneta, quan parlem del tema amb l'Aleix Pariser, penjarem l'enquesta i, de fet, fins demà la tindrem oberta per saber si sou o no partidaris, com a mínim, d'aquesta jornada que hi ha aquest any, que hi ha, en aquest cas, entre Nadal i Cap d'Any. El que hem de fer primer de tot, però 11:07 és anar cap a Madrid, perquè ja hem tingut la gran notícia de la jornada, aquest clàssic que encertadament la CB ha posat sempre a les festes nadalenques, el diumenge, l'últim diumenge de desembre, per entendre'ns, i que avui ens ha deixat una gran victòria, una convincent victòria del Barça de bàsquet sobre el Real Madrid per 84-91. Ho hem explicat a RAC1 amb en Damià López des del Palacio de la Comunitat. Dami, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
Sensació, malgrat el resultat, que qui no hagi vist el partit dirà, home, no n'hi ha per tant, però jo ho deia al principi, per mi és un cop de punt sobre la taula claríssim del Barça de bàsquet avui, eh?
Sí, i tant, si baixa, ho dèiem abans, no? Si baixa un extraterrestre a la Terra i veu el resultat, doncs podrà pensar 84-91, 7 punts de diferència, que ha estat un partit ajustat, que al Barça li haurà costat guanyar, evidentment s'ha hagut de treballar, guanyar a Madrid no és fàcil, però hem de recordar que a falta de pocs minuts per acabar el partit hi ha hagut una diferència de 19 punts, i que, sobretot això, que en el global dels 40 minuts el Barça ha estat superior sempre, excepte en 2-3 minuts del primer quart en què el Madrid ha tingut allò que diem al seu moment, aquella rauxa amb triples de carro, l'un de Llull, en què s'ha posat 23-22, però excepte aquell moment, i sabem com són aquests instants del Madrid, en què s'il·lumina un jugador, s'il·lumina un altre, però amb atacs fruit d'un joc molt directe. El Barça ha estat molt més regular, amb un joc molt més continuat, molt més elaborat, lligant molt en cura els jugadors principals, els dos motors de l'equip, a falta de Rudi Fernández, com són Sergi Llull i Sergio Rodríguez, i en definitiva jo crec que no hi ha cap línia, cap aspecte del joc en què el Madrid hagi estat superior al Barça. Per tant, en línia general és una victòria justíssima i curta, perquè a partir del tercer quart en què el Barça ha començat a obrir diferències, hi ha hagut moments en què començava a planar sobre el Palacio, una tova, una autèntica pallissa. El Barça li podia haver fet molt mal a Madrid, però en els últims instants doncs, ha arribat al maquillatge per part de l'equip d'un Pablo Lasso, que no se'n pot anar gens content, per la derrota, per les sensacions, perquè Sergi Llull s'ha fet una punxada que li pot impedir la presència en el debut a Eurolliga, i precisament per això, perquè a les portes de l'inici del top 16 reapareixen una miqueta els fantasmes d'aquest inici de competició en què entre la Supercopa i la primera fase de l'Eurolliga el Madrid ha estat a punt de quedar-se fora del top 16. Per tant, entre el mal partit del Madrid i el partidàs del Barça al Palacio, com dius, ha estat un autèntic cop de puny sobre la taula per el que ha donat avui l'equip de Xavi Pascual a Madrid.
Anem a escoltar protagonistes. D'entrada, dos jugadors del Barça de bàsquet. En directe podíem escoltar les primeres impressions de Xavi Pascual, però ens ha quedat pendents poder escoltar, jo diria, dos dels referents ara mateix d'aquest vestidor, tot i que un porta molts anys i l'altre acaba d'arribar, com aquell qui diu.
Sí, un vestidor, podem dir, tocat físicament, eh? Deixa'm afegir això, sí, abans d'escoltar-ho també, que és, evidentment, forma part de l'actualitat. Carlos Arroyo és baixa, confirmat Xavi Pascual, serà baixa pel partit de dimarts a Atenes. Àlex Abrin és dubte, en els seus problemes amb dit del peu, però es confia que pugui tenir opcions d'arribar. Pau Ribas, ara després l'escoltarem. Jo crec que jugarà, però el cop de colze o vaja, la bufetada que li ha deixat anar just a sota de l'ull Nocioni, doncs si no va més, també hauria de permetre-li jugar. L'hem pogut entrevistar i realment l'ull esquerre pràcticament no se li veia. El cop feia que se li anés tancant, tenia, vaja, el cop se li havia marcat molt. Ell confiava que podria jugar, però era ell ja off the record deia, crec que no m'ho ha fet expressament, diu, crec que no m'ho ha fet expressament Nocioni, amb aquest jugador mai sap,
ja.
I evidentment l'altre jugador, Tomas Satoranski, que avui ningú hagués dit que estava lesionat, que estava tocat. Hem vist quan l'entrevistàvem que portava un manatge a la cama dreta pels seus problemes al turmell, i aquest és el panorama a la infermeria. L'equip està tocat, però avui tothom ha donat una passa endavant. Un d'ells, Joan Carles Navarro, el capità, en alguns moments ha assumit tasques de direcció. Es nota que està molt bé físicament, que està molt fi, i això doncs ha ajudat també a contribuir al seu paper a la victòria del Barça. Podríem parlar amb el capità ja en zona de vestidors.
Joan Carles Navarro, bona tarda.
Bona tarda.
I felicitats, no? És dels dies que te'n vas content de jugar, del partit i d'aquí de Madrid, imagino, no?
Sí, molt content. Guanyar un partit com aquest contra Madrid, fora de casa, sempre agrada molt i et dona molta confiança. La veritat és que hem fet un partit molt seriós.
Algú dirà, és que el Madrid avui no ha fet el seu bàsquet habitual, però vosaltres també se us ha d'atribuir el mèrit, no?, per haver aconseguit que no ho faci.
Sens dubte, jo crec que hem controlat el partit.
90, sí, bueno, 90.
Hem controlat el partit, l'últim quart s'ha complicat una miqueta, però la veritat és que hem sigut un bloc avui, ens hem passat la bola molt bé. Ells no han estat còmodes en cap moment del partit i han sigut millors avui.
Molt regulars, no? En el vostre joc molt continu.
Sí, també hem parlat del tercer quart, que ells sempre surten molt forts i els hem controlat. La veritat és que sí, i ja et dic, molt content, però això no s'acaba en 48 hores, una altra final.
Deies ahir que no era un partit transcendental, però ara que heu guanyat, quina dimensió se li ha de donar a la victòria?
Bueno, és un partit que et dona confiança, però no, jo crec que de cara a la temporada jo crec que no marca res. Només que hem vingut aquí, que segur que ens tenen respecte, nosaltres ells també, i una mica el camí per guanyar el Madrid és aquest, sense moltes pèrdues de pilota i controlar una miqueta els seus contraatacs i bueno, també el seu rebot, una miqueta tot, perquè és un equip molt complet.
I ara Atenes, això no para.
No para, ara descansar tot el que podem i una altra final, un altre partit d'aquest nivell.
Merci.
Doncs Joan Carles Navarro, el micròfon d'en Damià López, i també has pogut parlar, com comentaves, amb l'home de l'ull malmès, en Pau Ribas, eh?
Exacte, sí, l'home que rebia aquest clatellot de Nocioni, Pau Ribas, evidentment, més enllà d'aquest incident, contentíssim per la victòria aconseguida a Madrid.
Pau Ribas, bona tarda. Abans que res, com estàs? Que t'has quedat una estona sobre el parquet. Ara mateix, què ens pots explicar?
Bueno, ha sigut un... Crec que no un cop de cosa, un cop de dit, que pensava que el meu ull havia anat 2 metres lluny, però, bueno, el tinc a lloc i bueno, res més.
Els partits oberts de miracle, eh?
Els partits són durs.
Sí. I més aquí.
Bueno, d'això es tracta, no?
És dels dies que te'n vas content, no? No sempre es guanya aquí, menys amb la solvència que heu fet avui.
Sí, crec que el nostre partit ha sigut quasi de 10, no? Des del minut 0 al minut 40 hem estat concentrats, portant el ritme, portant el joc, buscant les bones situacions, estan encertats, que també has d'estar encertat per guanyar en camps com aquest, i en aquest aspecte doncs molt contents.
Si va ser un extraterrestre veurà que heu guanyat de 7, però ells han maquillat una mica al final, eh?
Bueno, hi ha hagut coses rares al final, però bueno, ells també quan estan a base en el marcador juguen molt bé amb l'èpica, em sent molt agressius, tenen molt de talent i bueno, és normal que s'acostessin, però crec que l'equip ha estat mentalitzat amb el cap fred, quasi fred els 40 minuts i hem tret una victòria doncs, boníssima.
Amb què us vindrà bé aquesta victòria?
Bueno, ens vindrà bé per seguir darrere el València, a veure si som capaços de, si no hem perdut cap partit, guanyar-los quan venen d'aquí poc a Barcelona, però sobretot moralment bueno, hi havia dubtes després d'alguna derrota a Eurolliga si estàvem al nivell i sobretot sortim reforçats mentals.
I ara Atenes, això no para.
Bueno, no servirà, les sensacions han de mantenir-se guanyant Atenes, no? Si som capaços de guanyar aquí i Atenes, que és un partit del mateix nivell, diferent però del mateix nivell, no som capaços de guanyar, doncs anem un passat enrere, volem guanyar Atenes, per això hem vingut aquest viatge de 4 dies per millorar com a equip, millorar com a grup, millorar la confiança i anar com a món.
Merci Pau, felicitats.
Gràcies.
Doncs Pau Ribas, esperem que pugui jugar dimarts a Atenes, malgrat aquest cop que ha rebut de Nocioni el tram final de partit. Passem a les banquetes d'Ami, un Xavi Pasqual que ja podíem escoltar durant la transmissió del partit a RAC1, molt satisfet avui amb l'actuació de l'equip, eh?
Sí, i d'haver guanyat al Madrid i d'haver guanyat Pablo Lasso, això no li hem preguntat en l'entrevista postpartit, però sempre li agrada venir aquí i guanyar el seu rival a les banquetes principal en el bàsquet estatal, com és Pablo Lasso. Feia 5 anys que no guanyava el Barça aquí en Lliga Regular, per tant, dia complet per Xavi Pasqual, que com a bon tècnic doncs, ja està pensant en el debut al top 16 en aquest partit important a Grècia. Abans que res, destacava això, la importància i la dimensió que té haver estat capaç de vèncer aquí al Palacio avui.
Ens ha de permetre pensar que si fem les coses bé podem tenir opcions de guanyar qualsevol. En aquest cas hem guanyat el vigent campió d'Europa. Per tant, ens ha de donar aquest puntet de confiança, que ja el teníem, perquè penso que la temporada que estem fent va en aquesta línia, però sempre tenir la recompensa d'un partit com aquest sempre és interessant mentalment de cara al futur.
De Xavi Pasqual passem a Pablo Lasso, el tècnic del Real Madrid, no acostumat a veure el seu equip perdre ni fer-ho sobretot d'aquesta manera, amb tanta contundència i en alguns moments sense competir. En qualsevol cas, jugant d'una manera tan poc convincent davant del seu públic. Deia Pablo Lasso que no han sabut fer una bona lectura, que no han sabut interpretar el partit i s'ha queixat de les facilitats que han donat perquè el Barça notés tan fàcil de dos, amb els percentatges.
La verdad es que estoy disgustado porque creo que no hemos entendido el partido para nada y espero que nos sirva de lección de cara al futuro. Si te meten 50 puntos en el primer tiempo y sus pivots, tres de ellos hacen 15 de 17 de campo, no vas a ganar al Barcelona. Si recibimos 30 canastas de dos, pero no, ni con, no con el Barcelona, ¿eh? Con cualquier equipo. Hombre, tenemos el récord del día de Estrasburgo, que nos metieron 31 allí. Creo que el partido de infausto recuerdo, pues nos trae a este, en el que pienso que no hemos entendido el partido desde el principio.
Doncs disgustat, el sí, to sí. De Pablo Lasso era baix.
I tant.
No són només paraules, sinó que és una realitat, i imagino que Pablo Lasso ara mateix deu estar preocupat. La bona notícia per ell és que demà Casey Rivers s'incorpora, refitxat del Bayern de Múnich per cobrir la baixa de Rudy Fernández. Això donarà més respir, donarà més possibilitat de dosificació a Sergio Rodríguez, també a Sergi Llull, que ha tingut, com dèiem, una punxada, i veurem si pot jugar contra el Brosbàsquet, contra el Bamberg en el debut dimecres. Un tall més de Xavi Pasqual, tornem al tècnic del Barça, ja pensant en aquest partit d'Atenes, de dimarts, en aquest partidàs contra l'Olimpiakos, per ser la revenja. Recordem que els grecs van eliminar el Barça als quarts de final de la temporada passada d'Eurolliga.
La realitat és que ràpidament ens hem de connectar al proper partit, que ja és en 48 hores a Atenes, i canviar immediatament de xip, i que ens toca jugar molt bé per poder guanyar l'altre cop. Bé, ara d'entrada, el Pau, que això de l'ull no vagi molt a més, que crec que no. El Tomàs ha acabat bé. Tomàs, com que es va lesionar fa dos partits, com si diguéssim, contra el Joventut ha pogut arribar bastant bé. L'Arroyo no arribarà, i no va haver l'Abrines amb aquestes últimes hores, on la seva evolució no veia si pot arribar o no. Més o menys serem els mateixos que estem aquí, que penso que ho hem fet molt bé, però ens hem de recuperar bé físicament, perquè lògicament un partit d'aquesta necessita aquesta intensitat, on els jugadors que estan bé els necessites a pista per poder guanyar, doncs hem tirat una mica més de minuts i lògicament ens haurem de recuperar bé per tornar a jugar.
Doncs les impressions de Xavi Pasqual ja pensant en aquest partit de dimarts a la pista de l'Olympiacos, abans d'acomiadar en Dami. Joan Puquí, bona nit.
Hola, bona nit.
Lluís Canut, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Els habituals del diumenge el tu diràs. Joan, ja sé que no ets molt de bàsquet, però que el Barça guanya el Madrid. I allà, no? Sempre, mira, quin somriure, eh?
Clar, sempre és gratificant, sempre està bé i sempre t'alegra una mica el dia. De tota manera, la temporada ja estava sent complicada pel Madrid, amb una, no?, sí, la Lliga Europea molt malament.
Sí, fins a l'última jornada, amb petits, sí.
I el Barça, com que ve d'un any molt, també un any en blanc, crec que no l'any passat, amb una exigència de tornar a guanyar títols. És a dir, el Madrid ve de guanyar l'Eurolliga Europea, l'equivalent de Champions de bàsquet. Crec que el que està allà al Barça és jugar més que el Madrid, i el Madrid ha començat la Lliga molt la temporada molt fluix, però sí, està bé que el Barça guanyi el Madrid.
Bueno, la Lliga no anava tan malament al Madrid, que compartia la segona plaça amb el Barça. Vull dir que havia perdut només un partit. Sí. És veritat que en Lliga Europea, en Euroliga, ha patit molt, gairebé fins al final, per obtenir la classificació pel top 16, però després, una vegada s'arriba aquí, és un rival temible, no?
Sí, i el Barça...
I, home, sobretot reforça molt la moral del Barça, ho deia el mateix Xavi Pasqual, vull dir, perquè la gent i l'equip i la gent en si pugui creure en aquest projecte, que havia començat molt bé, però que a vegades presenta certes irregularitats. Ho hem vist en aquest tram final de la primera fase de l'Eurolliga, on el Barça doncs ni ha estat capaç de ser primer i que ha hagut s'ha vist abocat a un grup del top 16 on tindrà les coses molt, molt complicades, i sobretot ara, de cara a aquests partits que se li acosten, sortir del pavelló, de la pista del Real Madrid amb una victòria com aquesta, que a més ha quedat molt curta pels mèrits que s'han vist al llarg dels 40 minuts el Madrid ha pogut maquillar el resultat a l'últim quart, doncs fa que el Barça surti molt, molt reforçat, i sobretot que, clar, és la primera victòria, si no recordo malament, d'aquest any amb el Real Madrid, en aquest 2015. Es va acabar l'any passat amb una victòria aquí al Palau contra el Real Madrid, en un dia que el Barça estava ple de baixes i va ser capaç de derrotar el Madrid, però després en la resta d'enfrontaments, Euroligues, play-off, fase regular, el passeig del Madrid contra el Barça ha estat total, i anar ara que en aquesta ocasió a la pista el Madrid i guanyar amb la rotunditat que ho ha fet avui el Barça, reforça molt la moral del Barça i ve a demostrar que el Barça té una plantilla amb molta profunditat de banqueta i amb moltes possibilitats.
Però de tota manera, tampoc s'ho és per massa.
No, però saps què passa, Joan? Que si avui haguessin anat al Madrid i t'haguessin pintat la cara una altra vegada, clar, i haguessin dit, va, una altra vegada el mateix.
Sí. És veritat que aquest any, clar, amb aquest València, que de moment ha guanyat 13 partits en 13 jornades, que encara no ha perdut cap partit tampoc a Europa, clar, evitar el València en els play-offs, al final tampoc, de la Lliga...
Però tampoc garanteix res.
No, home,
garanteix el Barça, que té una victòria d'avantatge amb el Madrid. Bueno,
sí.
Pot perdre amb no sé, el Gran Canària, està?
Sí,
però... Pot perdre el camp del Gran Canària, o pot perdre el camp del camp Manresa, o algun d'aquests.
Sí, però sobretot és l'efecte anímic que pot representar aquesta victòria. Torno a dir-te, si avui vas a la pista al Madrid i el Madrid et torna a guanyar de manera clara, com ha passat en els últims anys, quan, home, ara ho recordàvem, el Barça feia 5 anys que no guanyava en fase regular a la pista del Real Madrid, no?
Sí,
I,
no.
I per tant, doncs, tot i que el Madrid té la baixa de Rudi Fernández i que a més avui ha perdut per lesió, com a mínim per alguna setmaneta, Sergi Llull, doncs, home, el Madrid és un equip amb molt de potencial, amb molt de recursos, i per tant aquesta victòria és molt, molt important perquè referma que el Barça és un equip que pot lluitar de cara a cara amb qualsevol rival europeu, no?
I més ara
que abans d'aquest partit teníem alguns dubtes.
Sí, és cert, aquest partit en aquest sentit va molt i molt bé. Damià, ja sé que això del talismà amb el bàsquet no ho vol rebutjar, però bé, jo de moment ho deixo aquí, eh? Has anat avui a Madrid i patapam.
Bueno, perquè el Damià és de la penya. Damià, és de Badalona. Damià, moltes nits al títols, tu com per ara que em colis la falca que ets del Barça de bàsquet.
A veure, no parlis de la penya, deixem...
Sí, sí, que portes 7 partits seguits perdent.
Bueno, això és una altra cosa, però el Damià com bon badaloní espanyero.
Però els seus efectes talismans no fallen.
No, a veure, jo mai renegaré, al contrari, presumeixo de la meva condició de badaloní, del centre...
I no renegaràs mai de les nits de Titus.
De la Rambla i del carrer de Mar. Em va agafar molt jove, allò del Titus, eh? Després ja... ja vaig venir cap a Barcelona. Però, escolta'm, la penya ja que s'oblida la copa i que se centri en el partit a partit perquè les victòries tornaran. Seguríssim.
Ho diu el talismà.
Sí, ho diu el talismà. Sí,
però el talismà pel Madrid de futbol, eh?
No, sí, va, ja està. Sí, va. Vinga, què més vols dir, va?
No, afegir que...
D'un club i després sí d'un altre... Jo no ho entenc.
Ja, però és un debat que no...
Però això ja ho dic.
Sí, no, sí, queda dit.
Si no entenc que es pugui ser de la penya i després siguis del Barça de futbol. No entenc, haurien de ser del Badalona. Els que són de la penya haurien de ser del Badalona, ja està, del Badalona.
Dami, quan us trobeu cara a cara a la redacció, ja, si un cas teniu aquest debat. Dami...
No,
t'he
de dir poqui que el Badalona de futbol, que el deixi tranquil també, que està a segona B passant penúries importants, eh?
Jo només dic això, que no entenc com es pot... Com deia la cançó de la Trinca, com pots tenir dues pats... Com era?
Ostres,
com pots estimar dues pats
i no està tocant? Jo no...
Sí, no m'entra, no m'entra. Mai m'ha entrat, però bueno, és una cosa personal. Segurament sóc jo que estic sonat, que no m'entenc.
Demà el Barça marxa a les 8, Dami, volies dir això?
Ja, però sí, demà marxa a les 8 cap a Grècia. Avui dormen aquí, es tornaran a trobar Madrid i Barça el dia 21. Ah, sí, això no m'ha dit. I un misteri, saps que hi ha hagut dues situacions de lluita en el partit, que les dues han anat a favor del Madrid, doncs bé, ho hem resolt simplement que la segona no era lluita, que era fora a favor del Madrid.
Val.
Perquè clar, és que no tenia cap lògica que dues lluites la fletxa assenyalés a favor del... És a dir, que fossin a favor del Madrid, no tenia cap lògica, i el que ha passat és que la segona era fora a favor del Madrid. I ja està, doncs això, que ara tenim els jugadors del Barça a l'hotel i demà marxem cap a Atenes.
Misteri resolt, que diria Sebastià d'Arbó, que arribarà d'aquí una estoneta amb el Misteris. Gràcies, Dami, bon viatge demà, bona nit.
Molt bé, adeu Jaume, adeu Puqui Canut.
Bona abraçada.
Demà l'escoltarem el primer toc, a partir de les 7, en Damià López. Per cert, ja ho deixo caure, a partir de la mitjanit som el dia 28, per tant, atents ja la programació esportiva de RAC1, perquè crec que se n'està preparant alguna, crec, això m'han dit. 4 minuts per 11:45, bon moment per anar cap a la nostra ràdio preferida dels diumenges.
Ràdio Pariser.
Tampoc falta la cita, l'Aleix. Hola, Aleix, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, Jaume.
Tot bé?
Tot bé, sí.
A Ràdio Pariser tampoc descanseu, per les festes nadalenques.
No descansem, i més si hi ha actes tan glamurosos com els Glove Soccer Awards, que s'han donat avui a Dubai, en els quals el Barça s'han dut uns bons premis.
L'Aleix ho ha estat seguint de prop. De fet, han estat premiats tant el Barça com Leo Messi, eh?
Sí, en total el club s'han dut 4 premis d'aquesta 6a edició d'aquests guardons que, com dèiem, es fan a Dubai i que reconeixen els principals protagonistes del món del futbol en l'últim any. L'any passat, per exemple, el Madrid va triomfar en aquests Glove Soccer Awards després de guanyar la Champions i la Copa del Rei. El 2014 va ser l'any del Madrid i, en canvi, aquest any ha estat el Barça qui s'ha endut 4 premis en aquesta gala. El davanter argentí Leo Messi ha estat reconegut com el millor futbolista del 2015. Diuen que en aquests últims 6 anys els Glove Soccer Awards són l'antesala de la pilota d'or, de la FIFA pilota d'or. Per tant, els premis que es donen en aquesta cita de Dubai acostumen a ser bastant similars al que passa després a la FIFA pilota d'or. Doncs avui Leo Messi ha aconseguit el premi al millor futbolista del 2015 en una votació final en què s'ha imposat a Cristiano Ronaldo i al porter de la Juventus, Gianluigi Buffon. Ha pujat a l'escenari Leo Messi, vestit amb corbata,
Dolce Gabbana.
Amb un vestit d'home, elegant.
No, no s'ho tenen de dona.
Sí.
Un vestit d'home.
En català correcte, vestit d'home, no traje.
Amb
corbata,
ja està.
Sí, però elegant, no ha fet res estrany.
Dolce Gabbana.
Però vull dir que era negre i blanc, no tenia res
no
més.
No hi havia cap, sí, avui sí. Era molt sobri.
Sí, no hi havia res en aquest premi.
Que ha portat vermell, blau, avui no.
I Leo Messi ha volgut agrair aquest reconeixement que li han donat avui a Dubai.
Bueno, la verdad que feliz, obviamente, siempre es lindo recibir este reconocimiento. Si bien digo que lo importante siempre son los colectivos y la realidad, también es lindo recibir premio individual, así que estoy muy feliz, agradecido y contento de estar acá.
Li han demanat si es podia quedar en un moment d'aquest any 2015, dels molts que ha viscut, en aquests 5 títols que ha aconseguit el Barça de 6, i Messi ha respost a això.
La verdad que... Qué difícil quedarse con un momento solo, ¿no? Fue un año muy, muy completo para nosotros, donde ganamos prácticamente todo lo que jugamos, un año extraordinario. La verdad que quedarme con uno solo es complicado, me quedo con todo el año que hizo el Fútbol Club Barcelona.
I vosaltres, Joan, Lluís, teniu clar el moment del Barça d'aquest 2015? No sé si la metamorfosi a partir de Noeta, la final a Berlín...
Quan dius el moment, vols dir el moment, més important de la temporada?
De l'any, sí.
Possiblement el moment clau és la sacsejada que rep la institució després de Noeta, que fa que tots plegats vagin bé. Ara, si em preguntes per un moment amb el qual jo em quedaria amb el dribbling de Messi sobre Boateng. Per mi és el moment
sublim.
Sublim i estratosfèric de la temporada.
Coincideixes, Lluís?
Sí, estic molt d'acord. Uh-huh. Estic molt d'acord perquè, a més, aquell partit, si no el recordem malament, faltaven 15 minuts o 20 minuts i sí, firmàvem l'1-0, eh?
Sí, home, sí.
Firmàvem l'1-0 i fins i tot pensàvem que el 0-0 no era un mal resultat de no encaixar cap gol de cara a la possible tornada. I el Barça va viure 20 minuts estel·lars i el moment culminant és aquell dribbling que deixa assegut, el dribbling i la definició. O sigui, jo em quedo tant com deixa clava assegut a terra Boateng com després pica amb la dreta i sobre la sortida sense gaire angle d'un porter com Neuer, que tapa moltíssima porteria, és capaç de filtrar la pilota fins al fons de la porteria al Bayern.
Uh-huh. Què més, Aleix?
Era, per cert, l'únic guardó que li faltava a Leo Messi. Aquest Glove Soccer Awards, en les 5 edicions anteriors, no l'havia aconseguit guanyar mai i per fi avui s'ha endut a nivell individual aquest únic guardó que li faltava al seu palmarès. Ha estat a Dubai...
És curiós, no?, que ni el 2011 ni el 12...
Sí, perquè havia guanyat pilotes d'or. Sí, que és curiós. Doncs se li havia
escapat. Que això que és l'avançada de la pilota d'or... No sempre ha sigut així, eh?
No, en el cas de Messi no, però en general sí que acostuma doncs, a guiar una mica del que pot passar després de l'11 de gener. Messi ha estat a Dubai acompanyat del directiu Javier Bordas i també del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, que han recollit 3 premis més. Javier Bordas ha pujat a l'escenari a recollir un premi que es diu Media Attraction in Football, és a dir, el club amb més repercussió a les xarxes socials, també ha estat el Barça el guardonat, i després el president Bartomeu ha recollit els guardons de millor president de l'any i també de millor club del 2015 pel Barça. Bartomeu ha agraït així els reconeixements en anglès.
We are very happy and I think to the jury, of course.
Estem molt contents i agraïts al jurat per haver-nos escollit com el millor club de l'any, un fet que ens enorgulleix molt.
A lot. But it's difficult.
Però és difícil aconseguir un reconeixement com aquest. Tenim uns jugadors fantàstics i sense ells això seria impossible. Per tant, aquest trofeu és pels nostres fans, els nostres socis i també pels nostres jugadors i l'equip tècnic.
And also to our players and technical people.
I també s'ha mostrat optimista de cara al futur, de cara al 2016.
Jugar bé, jugar de la forma única com entenem aquest joc, i el nostre objectiu és que la gent gaudeixi veient-nos jugar a futbol. Crec que ho hem aconseguit aquest any, i tot i que és difícil, ho intentarem el que ve. Els jugadors cada cop juguen millor i confiem que continuïn així. Per tant, tenim un gran futur.
So we have a good future.
I deixa'm acabar recordant que Marc Wilmots ha estat premiat com el millor entrenador de l'any, és el seleccionador de Bèlgica, que per 6è any consecutiu, són 6 edicions dels Glove Soccer Awards, doncs per 6è any consecutiu, el premi al millor representant se l'ha endut Jorge Méndez, que també ha pujat a l'escenari.
Merescut, no?
Premi al millor representant.
Sí, sí, sí.
Amb el que més factura, sí.
Sí, sí, sí. Sí, aquest és el criteri, no?
Sí, sí.
És el primer, sense discussió.
Faves comptades.
I per últim, hi ha hagut també premi a la millor trajectòria esportiva que està compartit. Andrea Pirlo i Frank Lampard, dos grans futbolistes que ara, per exemple, a Lampard ja està a la Major League Soccer i Pirlo també s'han anat cap als Estats Units.
En tot cas, un premi més pel Barça per aquest 2015 espectacular i pel fet d'haver aconseguit el triplet la temporada passada. La gent està mirant els premis que ja ha rebut el Barça per aquest gran any 2015 o per la temporada passada, pel triplet, vaja, i els que encara queden per venir.
Sí, catifa vermella al Barça en aquest 2015 i també li esperen moltes catifes vermelles al 2016. Per exemple, a l'agost, just quan començava aquesta temporada 2015-2016, el Barça ja va ser premiat a la gala que fa la UEFA quan fa el sorteig de la Lliga de Campions. Messi va ser designat millor jugador de l'any per la UEFA. En aquella gala va guanyar el premi al millor gol de la UEFA precisament pel que deia el Joan Poquí, el segon gol que va fer contra el Bayern de Múnich al Camp Nou, en aquelles semifinals. Messi, per tant, ja es van dur 2 premis. Ara fa només unes setmanes el Barça va recollir també 5 guardons a la gala de la Lliga de Futbol Professional, que es va fer aquí a Barcelona. Millor porter per Claudio Bravo, millor davanter i millor jugador per Leo Messi, va guanyar 2 guardons, millor jugador americà per Neymar i millor entrenador per Luis Enrique, també. 5 premis a la LFP.
Surrealista. no és realista que el millor jugador americà sigui Neymar i el millor jugador global sigui Messi.
Però que Messi és una altra galàxia. Messi ja...
Messi
ja no és de cap...
No, això tens raó, amb això tens raó.
El Barça t'has deixat el de la millor aturada Ter Stegen a la UEFA.
També és veritat, mira, un altre guardó. Tens tota la raó del món, ara no ho recordava, aquest Lluís.
Va bonic, no? Per aquella... Per una de les aturades a Munic.
Una doble. Que posa la mà molt tensa a la tornada de semis.
Una remata a Lewandowski.
A Munic, sí senyor. Doncs mira.
Va fer unes quantes, sí, sí.
Doncs 3 guardons al dia de la UEFA, 5 premis al dia de la Lliga de Futbol Professional, i ara el 2016 li queda la grossa al Barça. El dilluns 11 de gener hi ha la gala de la FIFA Pilota d'Or, tot apunta que Messi es coronarà amb la 5ª Pilota d'Or de la seva carrera, potser també guanya el Premi Puskas al millor gol pel que va fer a la final de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao, aquella cavalcada per la banda esquerra que va suposar l'1-0 en la final de Copa al Camp Nou, i també el Barça podria endur-se un altre guardó d'aquesta FIFA Pilota d'Or, que és el de millor entrenador per Luis Enrique, que en principi també hauria de ser guardonat per primer cop com a millor tècnic del 2015. I s'ha de saber l'11 del FIF Pro el dia d'aquesta gala. Recordem que hi ha 10 jugadors del Barça entre els 55 finalistes que ara han de votar per posició de camp. El Barça en té 10, situats tant a la porteria com a defenses, mig del camp i davanters.
Un premi que valoren molt els futbolistes justament per això, perquè els donen els seus companys de professió, els futbolistes. En aquest cas són els que voten per aquest 11 FIFA Pro. T'espero després per parlar de futbol internacional, que amb Anglaterra estem bastant distrets amb tot el que està passant durant aquests dies.
És un clàssic de Ràdio Parisi els diumenges, repassarem el més destacat del futbol internacional, sempre suposo ho fem amb
el... Destacarem el 4-0 del Southampton a l'Arsenal. Quan l'Arsenal es podia posar líder, pam, clatellada.
Molt de l'Arsenal.
I l'espantada de Van Gaal, que avui no ha anat a entrenar l'equip, després s'ha incorporat a la...
Necessitava reflexió, bueno, això, no?
Sí, a la concentració del United. No ha dirigit l'entrenament d'aquesta tarda i després s'ha incorporat a la concentració.
Però a Anglaterra no és tan habitual que el primer entrenador dirigeixi l'entrenament, eh?
Home, quan estàs a la corda fluixa crida l'atenció.
Bueno, no, i a més sorprèn més en la figura de Van Gaal, però... Jo crec que presentarà la dimissió.
Demà hi ha un United-Chelsea. Després ho
explicarem. Ara en parlem, però abans reprenem el fil d'aquests premis. T'amoïna d'alguna manera que tant premi, tant guardó, tant elogi, allò que l'elogi debilita, Joan, no pugui afectar d'alguna manera? T'agrada que al Barça li donin tants premis?
És igual.
T'és bastant igual, eh?
M'és bastant igual, però no crec que afecti massa, en el sentit que tant Messi com el Barça, com el col·lectiu, estan molt acostumats a rebre aquesta mena de guardons des de fa ja uns quants anys. Per tant, no veig que el seu rendiment hagi baixat. Sí que és veritat, més que els premis en si, és... el fet de guanyar, el fet d'anar guanyant, el fet de tornar del Mundial de Yokohama, de Japó, amb l'eufòria d'haver guanyat, això sí que pot generar, doncs mira, una certa, no deixadès, però sí una certa baixada de ritme competitiu. Això sí que podria passar, i de fet ja ha passat altres cops després d'un Mundial de clubs, no? Però no crec que sigui atribuïble als premis, perquè aquest equip està molt acostumat a guanyar-los. No, això sí que no m'amoïna en absolut.
Lluís,
anava a dir que el fotut seria que no li donessin premis, no? Perquè
sí, també
estaria guanyant un altre, i si no guanyés el Barça ens emprenyaríem en primer lloc, perquè seria sinònim de que no s'han fet les coses bé en l'últim any, i per tant, escolta, més conseqüència dels èxits que s'han aconseguit. A partir d'aquí, ja Luis Enrique és el primer encarregat en cridar contínuament l'atenció, i ell, a més, és conscient que els seus propis jugadors no baixen l'atenció competitiva i que continuen amb aquesta fam de títols que més o menys tots adivinem, i que ens fa pensar que aquest 2016 pot ser igual o tan bo com el 2015.
Ara,
per cert, avui no hi ha el Costa, no?
No.
Hòstia, avui que tenia ganes del lasso, l'assa...
Doncs no, avui...
Avui era el dia l'assa,
li han donat unes merescuda, uns dies merescuts de festa. Crec que, no sé si és demà o dimarts que s'incorpora, o sigui que... Ja li recordaré.
L'assa.
No pateixis, que ja li recordaré. 11:45, ara continuem parlant de futur, de fet, ja de l'immediat, que és aquest últim partit del 2015. M'imagino que aquestes alçades tothom ho sap, però vaja, per si encara queda l'astronauta que diríem Basté, recordo que hi ha jornada de Lliga, 30 i 31 de desembre,
però
bàsicament.
No creguis que tothom ho té tan clar, Jaume.
Per això.
I a més,
ho recordo,
i
mira.
I a més, intersetmanal, perquè si, mira, fos... ara estiguéssim a divendres i hi hagués un cap de setmana per davant i es jugués el partit,
T'entenc, sí, sí.
No s'ho prendria tant, però en jornada en 30, fins i tot hi ha un partit el 31 a les 4 de la tarda, aprofitant que com que el juguen el Villarreal i el València, aleshores poden marxar els dos equips a menjar el raïm, doncs es juga també un partit el dia 31. No és gaire, per no dir gens habitual, que en aquestes dates hi hagi posat en calçador un partit. Cosa, d'altra banda, que no està malament, perquè té ara... una aturada tan àmplia com passaven anys anteriors, tampoc s'acaba d'entendre molt bé.
Jo estic d'acord amb tu, però ara en tot cas ho posarem sobre la taula, que a més és l'enquesta que estem fent avui a través de Twitter. Si us agrada que hi hagi futbol durant les festes nadalenques, també escoltarem i llegirem les vostres opinions, en aquest cas, a Facebook. Una enquesta que durarà 24 hores per saber què diu l'audiència del Tudira, si està d'acord en aquesta jornada de Lliga durant les festes nadalenques. Doncs això, que hi ha jornada de Lliga, un Barça-Betis, dimecres, a 9:15 del vespre. Ara tornem.
Tu diràs, amb Jaume Molló. Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
60.182, 6, 0, 1, 8, 2, de la sèrie 49, 0, 4, 9.
I també, 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a Juegos11.es. Demà, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda't que l'1 de gener se celebra el sorteig de Nadal de l'11. Encara ets a temps de jugar. Per 10 euros, premis de 400.000 euros. Bona il·lusió.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1. Aquest dimecres és Super Dimecres de Lliga a RAC 1. A 6:45 al Sánchez Pizjuán, Sevilla Espanyol, amb Eduard Batlle, Gerard Costafreda i Dani Solsona. Gal que busca la tercera victòria consecutiva a la banqueta blanquiblava. A 8:45 al Camp Nou, Barça Betis. Amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1. Els de Luis Enrique volen tancar un gran 2015 amb una altra victòria per continuar líders. I per rematar-ho a les 11, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Super Dimecres de Lliga a RAC 1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de la Caixa. Estrella d'Am, GoldenPark.es i DMB Barcelona Premium. RAC 1. Tots som 1. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràsRAC1.
A RAC1, tu diràs, amb Jaume Molló.
I 3:15, el tu diràs a RAC1, amb en Joan Canut, amb en Lluís... Ostres, mira, els he canviat.
I som els tertulians del diumenge.
Vinga amb el diàleg. Mira, que abans veieu, he estat a punt de dir, no sé per què, avui tinc el dia de creuar-vos els cognoms, ja ens creu, disculpes. No, Joan Puquí, Lluís Canut, el tu diràs de RAC1.
Som els tertulians del diumenge.
Som els diumenges els tertulians.
Com cada diumenge, ja me'n ven redondo, tu no et canvio res, Bern. De moment no, per tot arribarà. Per parlar de la tornada a la feina del Barça, com comentàvem, només amb l'absència de Messi, vaja.
Sí, per aquesta gala dels Globe Soccer Awards, a les 6 de la tarda, tots els jugadors disponibles s'han entrenat a la Ciutat Esportiva, com dèiem, l'única baixa la de Leo Messi. Tampoc s'ha entrenat Rafinha, lesionat, i Douglas, també amb problemes físics, l'hem vist entrenant-se al marge del grup. Abans del partit de dimecres, com dèiem, contra el Betis, hi haurà dos entrenaments més, demà i dimarts a les 11 del matí. Dimarts, Jaume, després de l'entrenament, roda de premsa prèvia de Luis Enrique.
Doncs escoltarem el tècnic del Barça a veure com afronta aquest últim partit del 2020. 2015, els que han acabat o van acabar abans les vacances van ser jugadors del Barça que hi van jugar amb Catalunya.
Sí, 7. Messi, Piqué, Busquets, Alba, Bartra, Roberto i Aleix Vidal. Menció especial per Aleix Vidal, que hi va jugar el seu primer partit en 6 mesos. L'últim partit de Vidal va ser l'11 de juny, un amistós amb Espanya contra Costa Rica. Ahir el van poder veure al Camp Nou per primer cop amb una samarreta amiga, era un dels al·licients del partit, va jugar 60 minuts, va ocupar la posició de lateral dret i així el va veure el seleccionador català Gerard López.
I avui l'he vist bé, l'he vist animat, l'he vist amb ganes de fer-ho bé, una posició que s'hi pot adaptar, igualment pot jugar d'extrem. I no, el tema de minuts ha sigut un tema entre ell i jo, gestió entre ell i jo, amb el Luis Enrique no he parlat, amb el jugador sí que era. Durant aquestes setmanes hem anat comentant que volia jugar una mica més de 45 minuts i al final hem decidit jugar 60 minuts, ho ha fet bé, ha tingut un cop a la primera meitat que s'ha dolgut una mica, al mitjà part li he preguntat si volia continuar i m'ha dit que sí, i això és una de les bones notícies que l'hem vist debutar al Camp Nou i que tots tenim ganes ja de veure'l jugar amb el Barça.
Aquest debut amb el Barça, si Luis Enrique ho creu oportú, el dia 6 de gener, anada dels vuitens de final de la Copa del Rei al Camp Nou, Barça-Espanyol, el dia que també podria debutar Arda Turan.
Sí, un regal de Reis per ells i pels culers. El retorn, el debut d'aquests dos jugadors, perquè fins ara la FIFA no els ha deixat inscriure. Els minuts d'ahir són simbòlics, Lluís, però què n'esperes d'Aleix Vidal? Què esperes que pugui aportar? N'hem estat parlant durant molt temps.
Bueno, sobretot que és un jugador que permetrà doncs ampliar la rotació, que fins ara pràcticament no s'ha pogut fer perquè els efectius era molt, molt, molt curta la plantilla, i és un jugador més polivalent, i va jugar a lateral dret i ho va fer força bé. Home, se li notava una certa inactivitat. Però crec que són dos jugadors, l'Arda i ell, que els anirà molt bé la Copa, i la Copa també li anirà molt bé a... Que jugui pel Barça, que estiguin aquests dos futbolistes, no? Perquè aquest acoplament, aquesta...
Adaptació, no?
Sí, aquesta adaptació que han de passar primer d'estar 4 o 5 mesos pràcticament sense competir. En el cas d'Arda ha pogut encara jugar alguna coseta més amb la seva selecció, però poc, no? Se'ls ha de donar el benefici al dubte, com a mínim, en aquest primer mes, de que es vagin adaptant, de que es vagin rodant, i per això crec que els anirà molt bé la Copa i seran dos jugadors que tindran molt de protagonisme en aquesta competició per adquirir el rodatge necessari per després ja poder fer el salt a jugar a Champions quan arribi a finals de febrer l'eliminatòria contra l'Arsenal i partits de compromís a la Lliga, no?
Uh-huh. Jo espero de l'Aleix sobretot que permeti... Primer voldria saber exactament de què jugarà, perquè...
Sí, aquest és un dels dubtes.
Suposo que ve a jugar lateral, com va jugar ahir, però clar, sabem que en el Sevilla jugava més de carriler per la dreta amb un 4-4-2 que no pas de lateral amb un 4-3-3, no? Per tant, està per veure com s'adapta en aquest sistema, pel que vam veure ahir, no podem prendre-ho com a referència. Jo el que espero és que Alves tingui un recanvi com Déu mana. Que tingui algú que li posi, que li compliqui una mica l'existència, que sàpiga que si s'adorm tindrà un jugador que pot perfectament ocupar i jugar a l'altre dret, com s'ha trobat aquest any amb Sergi Roberto. Però atès que la plantilla del Barça ja era curta i va quedar molt més curta en la reunió de Rafinha, Sergi Roberto haurà de rotar també en la gent del mig del camp. Per tant, està molt bé que Dani Alves tingui un recanvi per la banda dreta, ja sigui per jugar de carriler o per jugar, perquè Alves aquesta temporada en molts partits no fa de lateral, sinó que fa d'extrem, amb Messi entrant cap a dintre, no? Per tant, és com... És una demarcació que s'amullaria perfectament a les característiques de l'Aleix Vidal. Espero sobretot això, que Alves pugui descansar alguns minuts sabient que té un recanvi de garanties.
Perquè Alves acaba l'any bé, no?
Un recanvi i una competència.
Sí. Jo vull això mateix.
Més que el recanvi
de la competència.
És veritat
que li posa difícil la titularitat.
El que diu el Joan és cert, però hi ha una petita salvetat, i és que quan Alves s'ha recuperat, Sergi Roberto ja no ha tornat a jugar a lateral, tot i que ho va fer molt bé quan va ser necessari la seva presència obligada perquè s'havia lesionat a principi de temporada a la Lliga, se m'ha més el Sergi Roberto, no?
Hi ha un partit del Pizjuán que queda a la banqueta Alves i juga Sergi Roberto. És l'únic.
Perquè
sortia encara de la lesió.
No, i perquè Alves... Primera, que es va lesionar l'abductor. Segona, que ha hagut una època que ha estat baix de forma. I Sergi Roberto estava millor que ell. Però clar, Sergi Roberto ara no juga de lateral primera, perquè...
També el guió ha exigit que jugués més al mig del camp, i alguna vegada de fals davanter, de fals davanter.
S'ha quedat sense suplents per Rakitic i Iniesta. Sergi Roberto, si mires, és l'únic tio que li ha pogut restar minuts en aquests dos interiors, no? Per tant, per això també és tan important l'Aleix Vidal.
El mes ha acabat bé l'any, Lluís. Vull dir, en aquesta irregularitat que potser ha tingut després de la lesió, que també pot ser lògic,
li va costar però... una miqueta també agafar el ritme, però jo crec que porta un mes i mig final del 2015 també, tan bo com va ser el final de temporada passada per part de Dani Alves. I a més afegir en el cas de l'Aleix Vidal, que a més és un futbolista que a part de jugar a lateral, que sembla que és per la demarcació que se'l va fitxar, perquè quan se'l va fitxar no estava gens clar que Alves continuaria, més bé tot semblava el contrari.
I tant.
I que aleshores l'aposta pel lateral dret del Barça era Aleix Vidal, també és un jugador que pot tenir una certa presència com a Pedrito, sí. Com el que era Pedrito jugant a les bandes, no? I sent un recanvi a la davantera.
O sigui, un revulsiu al davant, no?
Jo haig de dir que Alves està en un moment excels i, bueno, ens fa quedar malament els que, com jo, no eren partidaris de la seva renovació. Jo no era partidari de la renovació d'Alves. Celebro que em faci quedar en mal lloc i que...
pel bé de Barça, no?
Pel bé de l'equip, que reivindiqui la seva continuïtat uns quants anys més.
Uh-huh. I ja que hi som, Arda Turan és... No sé si és competència o directament el veieu...
Bueno, Arda Turan és un jugador que tant pot jugar en el lloc d'Iniesta com en el lloc de Rakitic, i també en un moment donat pot suplir alguns minuts, per exemple, o pot jugar en algun partit en el lloc de Neymar. Vaja, jo crec que també pot jugar a la davantera Arda Turan. No és un punta a punta, però sí que pot jugar a vegades com a tal.
Fa els extrems, no? Com Iniesta a vegades ha jugat.
Ah, exacte. I home, és un jugador desequilibrant, és un jugador amb molt bona visió de joc, és un jugador fort, i home, és un molt bon reforç. És un bon, és que en primer lloc hi hem de partir d'una base, que és molt difícil jugar al Barça, eh? I aleshores que estiguem parlant d'un jugador que tots donem per sentat que podrà jugar al Barça sense gaires complicacions i haver de mostrar-nos la categoria de futbolista que és. Alguns pensen que igual arriba en un moment d'un cert declivi de la seva carrera, jo no ho penso, té 28 anys per 29, i crec que a més la possibilitat de jugar en un equip com el Barça, que li obre l'opció de guanyar molts títols que no va poder acabar de guanyar del tot, i en va guanyar uns quants amb l'Atlètic de Madrid, jo crec que farà que Arda Turan tregui el millor de si i que sigui un jugador molt vàlid en el Barça. No?
No té la Champions, vull dir, aquesta fam de títols, no?
Bueno, no té la Champions, té una Lliga,
sí.
Aquí té possibilitats de guanyar uns quants més.
Té un subcampionat de Champions, no? Igual, sí.
Sergio Ramos és igual. No recordem allò, Joan, home.
No.
És massiva,
sí. Jo crec que el que arriba en un bon moment, en un 28 anys és un bon moment, clar, amb la salvedat de que no haurà de jugar tots els minuts. No, si hagués de jugar tots els minuts del camp, del rellotge i dels partits, potser sí que li arriba una mica tard, però no, com que... Jo penso que el veurem sobretot com alter ego d'Andrés Iniesta, i Andrés Iniesta, si mirem la seva curva de rendiment durant al llarg de la temporada, rarament ha repetit partit diumenge i després entre setmana, perquè Luis Enrique des del primer dia ja l'està gestionant Andrés Iniesta per una qüestió òbvia del desgast de molts anys competint al més alt nivell. I Arda Turan crec que és el jugador idoni, o dels pocs jugadors que poden encaixar en aquest perfil d'alter ego d'Iniesta. Penso que és dels que ja veurem si el fitxatge és un encert o no, perquè això ho determinarà el rendiment del futbolista, però així a priori em sembla dels pocs jugadors, insisteixo, que poden cobrir la baixa d'Iniesta en determinats partits, perquè no els pot jugar tots. Per tant, té un repte per davant, jo penso que prou agradable per ell i prou motivador, i penso que se'n sortirà bé i que serà un fitxatge, jo penso que reeixit pel Barça.
Pel que deies, Lluís, els veus jugant a la Copa, no? Vull dir, tenim minuts segurament.
Home, jo crec que els anirà molt bé aquesta competició amb ells dos, no?
També depèn de qui et toqui la Copa, perquè t'imagina't...
Bé, d'entrada l'Espanyol.
Barça-Madrid no et pot tocar. T'ha tocat un Barça-Cadis, eh?
Sí.
Però d'entrada l'Espanyol, és a dir... Sí. Segons com vagi, pot ser més complicat el derbi que el Barça-Granada, amb qui acaba la primera volta. per tant, potser juguen la Lliga, no? Si suposem que l'equip titular juga a l'equip més fort i que ells no estan en l'equip titular, sinó que s'han de guanyar
sí,
lloc...
Sí, però a la Copa, Joan, sempre tens l'opció de que un mal partit el pots refer en el següent. Sí. A la Lliga no tens opció a fallar perquè vulguis o no, tu has de comptar que el Madrid t'intentarà empaitar i retallar-te les diferències davant de qualsevol ensopegada que puguis tenir. Per tant, home, aviam, si toca el Barça, l'Atlètic de Madrid a quarts de final de la Copa, doncs igual això obliga a Luis Enrique a posar els millors dels millors, no? Però jo crec que serà una competició que amb ells es anirà molt bé. I sí, escolta'm, si l'eliminatòria de Copa és... Primer, que són dos jugadors que poden jugar en partits d'alta exigència.
Això, poden jugar... Sí.
Aviam, jo crec que d'això. Ara crec que en aquests moments... La Copa, sobre el paper, és una competició secundària respecte a la Lliga. Per tant, aquí els anirà molt bé, a més, en aquest període que ells entren quan es jugarà, de fet, cada setmana hi haurà eliminatòria de Copa, mentre el Barça continuï endavant a la competició, i aquí és on ells poden agafar aquest rodatge, no?
Uh-huh. Jo segueixo pensant que si hi ha un Barça espanyol i a la mateixa setmana, perquè ara juguen Barça-Betis, després ve
Espanyol-Barça
de Lliga.
Espanyol-Barça de Copa.
Barça-Espanyol de Copa i després Barça-Granada.
Uh-huh. I Espanyol-Barça de Copa.
Jo d'aquests dos partits crec que els titulars jugaran el Barça-Espanyol de Copa. Uh-huh. I el Barça-Granada, doncs Luis Enrique donarà descans a algú. Això és el que penso que pot passar. O uh-huh. pot ser una barreja de tots dos.
Veurem, home.
Però sí,
home, veure's debutar quan estaria bé, no? Després de mig any esperant,
tenim
no?
la possibilitat de ser el regal de Reis i de debutar el dia 6, ja seria la rapera ara dir que no, que descansin i que juguin els titulars.
No, precisament m'estàs donant la raó. El Barça, el dia de Reis és el dia de Copa, per tant jugarien.
És el dia que debuten.
Sí.
Sí, no, és que jo entenia que tu dies que el Barça espanyol de...
Ah, no, jo crec que no. Jo crec que el Barça espanyol jugarà els titulars.
Però on, de Copa o de Lliga?
L'equip que Luis Enrique...
És el dia 2... El dia 2 es juga a Cornellà del Prat, Lliga. Allà jugaran els titulars.
Sí, perquè...
I a més, dos, ells no poden jugar.
No, aquests dos encara no poden jugar.
El dia 6 els faria jugar o no?
El dia 6...
El primer dia que poden jugar...
Jo aquell dia jugaria amb l'equip titular.
Val, o sigui que...
Barça espanyol.
Els faries entrar a la segona part si fes falta. Sí. Ja.
I aquí amb l'espanyol no vol broma.
I els hi donaria minuts amb el Barça-Granada.
Ja que hi som, us agrada... Quins avantatges i inconvenients hi veieu en una eliminatòria derbi, a més, amb 3 partits en 10 dies?
Aquest és el problema. Masses partits seguits amb un mateix rival. I això fa que, aleshores, de tant desgast entre dos equips, suposadament s'acostumen a escurçar les diferències que hi ha en aquests moments, que són bastant ostensibles entre el Barça i l'Espanyol actual, no? I això és l'únic que no m'agrada. Si el partit de Lliga no hi fos i fos una eliminatòria contra l'Espanyol, doncs home, mira, té l'atractiu que és un derbi. Home, hi ha l'antecedent últim, que és la del 2008-2009, que sí, a més el Barça s'enfronta contra un Espanyol. És el debut de Pochettino
a la
banqueta de l'Espanyol en un partit de Copa a Montjuïc, i el Barça va patir moltíssim per eliminar l'Espanyol. Van quedar 0-0 a Montjuïc i després 3-2. Anant guanyant 3-0 al partit de tornada, l'Espanyol va remuntar, va retallar diferències, va posar 3-2, i el Barça demanen pràcticament l'hora als últims 10 minuts perquè l'Espanyol, si hagués marcat un tercer gol, eliminava el Barça. I després... És de l'any que l'Espanyol guanya en Lliga, sent cué, en Lliga al Camp Nou amb els dos gols d'Ivan de la Penya, no?
Sí.
És a dir, que els derbis escurcen molt les diferències entre els seus protagonistes, els seus rivals, i a més, de forma tan seguida, no afavoreix gaire, per exemple, l'equip superior com és el Barça.
Això, poca broma amb el derbi, que jo dic... Bueno, a mi no m'agrada que hagi tocat l'Espat, sincerament. Uh-huh. Si han d'enfrontar-se Barça i Espanyol a la Copa, prefereixo que sigui més endavant. Això per començar. I segon...
Tu volies el Cádiz, Joan.
El Cádiz hauria sigut tan divertit, un Cádiz-Barça amb la Xerigota i el Cachondeo i el Xerigot.
Bueno, compte que demà reuneix el Tat.
Ojo, i Xerigot s'ha quedat
d'honor. Després toquem el tema, sí.
Xerigot s'ha quedat d'honor del Cádiz-Barça. I ara tenim aquest Xerigot que va fer el s'ha quedat d'honor. Seria espectacular, seria el millor. Però bueno, ha tocat el derbi i és el que diu el Lluís, 3 derbis. De poc temps, a mi em fa molta mandra, molta mandra.
Doncs a veure com va pel Barça i per l'Espanyol aquests derbis de Copa i el partit de Lliga.
Bueno, i a més a més, Jaume, pendents a partir de que s'obri el mercat d'hivern de qualsevol moviment, que molt sí, probablement hi haurà moviment per part del Barça, perquè es dona bastant per segur que s'incorporarà aquest davanter, no serà el Nolito que volia Luis Enrique.
No. Bueno, jo no tinc clar encara que no sigui Nolito.
No, no, el Joan fins l'últim dia no tindrà clar que no sigui sí? Nolito, vull dir.
No, home, però si el Bar... no. Bé, pel que sabem, el Barça cos zero, és a dir...
Bueno, no ho sé. No em quadra que l'entrenador que t'ha fet el triplet i que t'està dient que vol aquest jugador des del mes d'agost no li portis. És a dir, em costa d'entendre.
Jo entenc molt, la teva posició, i, Joan, i però penso... és que els números no bueno, surten.
Bueno, pues que els facin sortir, tu.
Ja.
No sé, no. Si no surten, Joan, el que no farà s'exposarà a la junta directiva és haver de plegar... Perquè per tercer any presenti un balanç negatiu i aleshores...
Però pot haver fórmules per fer-ho.
Bé, doncs esperarem al final de gener.
En qualsevol cas, sigui Nolito o no sigui Nolito, o vingui un cedit, que és el que apunta en aquests moments la lògica, és a dir, un Chicharito,
sí,
perquè no deixaria ser un Chicharito, el Barça farà un moviment a la davantera. Mm. I a més, tot això, reforçat pel fet de que ni Munir ni Sandor han estat a l'alçada del que es podia creure que podien fer i o aportar a l'equip sense que hi hagués la necessitat d'incorporar algun reforç més a la davantera.
Clar, llavors...
Perquè si Munir o Sandro haguessin tingut més plenitud en el seu joc i haguessin aportat més del que han aportat, tot i que a vegades han aportat més del que hem arribat a dir i hem arribat a creure.
Segurament.
Però, Lluís, han fet 0 gols,
Ja,
però segurament m'ha portat tot el que tu vulguis, però,
sí, però...
són davanters al Barça. Vull dir,
no
pots estar dient, no he portat multi, no, davanter, tio, no pots portar el mes de gener 0 gols.
Bé, el Villau no vences, va marcar Galli, bueno, però sí, perquè t'entenc.
Perdona, m'entejo, 3 i 2, tens raó, però tu no pots portar.
Sí, però aviam, per exemple, Munir el dia del Bayer Leverkusen va tenir una aparició que va ser bastant determinant, perquè sí, va combinar la jugada de Suárez, ha forçat algun jugador, algun penal, ha tingut oportunitats que ha tingut la santa gràcia de que no fossin gol quan el més probable és que ell hagués fet gol en aquelles opcions. M'estic referint, per exemple, a aquella tijora al camp del Getafe, només començar el partit, que si fa aquell gol estem una setmana o un mes seguit parlant del gol de Munir.
Sí, però l'ha fet.
Sí, ja ho sé.
I si l'hagués fet?
No, ja ho sé.
Sí, però hi ha jugades d'aquestes que canvien,
Altres és que ni són allà, en aquella... Va tenir l'oportunitat en el camp del Real Madrid, en la famosa jugada de Piqué li reclama que l'hauria de deixar la pilota amb ell quan jo crec que Munir va fer bé de rematar, perquè aquella pilota era per ell, no per Piqué.
El problema és que no la va fotre dins, no?
Però li ha faltat aquest gram de sort que d'haver o encert, més que sort, encert, que si l'hagués tingut hauria canviat radicalment la visió que tenim ara sobre de Munir sent el mateix futbolista.
I ella hagués crescut en el mateix futbolista.
Que jo, sincerament, a dia d'avui jo no veig ni a Munir ni a Sandro jugadors pel Barça.
És que, aviam,
i penso... d'altra banda, vas veient altres jugadors que han passat per Camp Barça últimament, i em refereixo, per exemple, al cas de Bojan, que ahir vam tenir l'oportunitat de veure'l jugar contra el Manchester United, i penses, hòstia, el Bojan aquest no tindria lloc com a quart davanter al Barça?
No ho sé, en l'Stoke City sí que té, el Barça, no ho sé, jo ho dubto. Ja ha tingut... segurament Munir també anirà a un altre... a un altre club i ho farà de puta mare, amb perdó.
Pot ser.
I jugarà bé i marcarà gols, perquè Munir per mi és bo.
Que avui et serveix com a quart davanter del Barça, per mi és indiscutible. No? Per mi no té nivell.
Per mi no té nivell. Barça ha tingut, és un dels jugadors que ha tingut, és a dir, si estem parlant que Sandro, és un altre debat aquest, també no sé si toca, però ja que l'altre dia també dic la meva, ja, Sandro i Munir han tingut mitja temporada de màniga, i han tingut una oportunitat d'or i l'han desaprofitat. Hosti, Bojan va tenir com...
Sí,
no sé.
Estic d'acord, Joan.
2007-2008.
Potser no va demostrar per ser titular, però sí per ser suplent.
Perdona, Joan.
4
anys. Quan va tenir minuts, i no és que jo sigui del club de fans de Bojan Krkić, em cau molt bé el seu pare, la seva família, però jo no sóc allò, no sóc del lobby de Krkić, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és que n'hi ha.
Sí, és que n'hi ha. Però crec que sí que n'hi ha. Però és un jugador... que la primera temporada, que és la temporada final de l'autocomplaença, escolta'm, és pràcticament del poquet salvable d'aquella temporada, i que pràcticament va ser internacional, se l'enduien a la selecció.
Sí.
La següent temporada... La primera de Guardiola...
La primera de Guardiola...
No, home, és que tu has dit que no va fer res quan se li va donar
l'oportunitat. He dit...
No he dit que va fer res, he dit
que va tenir quatre temporades de marge, sense comptar, és a dir, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 i 2009-2011.
El davanter a la Copa, i va rendir a la Copa.
Té quatre temporades de marge i desaprofita l'oportunitat. Per mi desaprofita l'oportunitat.
Per ser titular, però per ser...
Sí,
Joan. Sí, home, no, però per ser titular, Joan, però per ser suplent...
I per ser suplent, per ser suplent.
Joan, la 2009-2010, quan Ibrahimovic queda relegat...
Sí, ja ho sé, surt i marca gols. Però després, a la 2010-2011, no, surt i no els marca.
No, no surt, no, és que ja pràcticament no l'ha fet sortir.
No, sí que l'ha fet sortir, sí, i els minuts que va fer.
Jo el que vull dir és que segurament Bojan en aquells 4 anys ha fet més mèrits que no pas el que han fet Sandro i Munir, claro, com a mínim, clar, per ser un davanter revulsiu, home, i dir, segur, home, si et fallen tindràs la davantera ben coberta, no?
Sí, segur,
és a dir,
segur.
Ho dic d'una altra manera, tant de bo el davanter que vingués ara cedit al gener...
Aportés el que ha portat Bojan quan va jugar. Ja,
pues mira, jo tinc aquesta sensació.
Aportés el que ha portat Pedro, per exemple. El que
home,
ha portat
sí,
Pedro.
Clar, però ostres, potser demanem molt, no?
No, Pedro estava... Pedro era el 2008-2009 era el sisè. Mhm. Darrere de Ronaldinho, de Messi, Eto'o, Henry, després venia Bojan, després venia
Gudjonsson.
Bueno,
Jeffers no hi era.
Sí, tant que hi era.
Bueno, hi era, però no tenia.
I era igual que
era Gudjonsson.
No, Gudjonsson jugava, el Guardiola el posava d'interior. De davanter apenas el va posar.
Tants anys em costa, sí.
Després, Pedro va avançar a Bojan, i l'any següent, Pedro va avançar Henry. Sí. Bueno, doncs jo el que el desig meu és que sigui un Pedro.
Doncs a veure, qui ve i quin rendiment té, tant de bo sigui el millor possible. Tot això ho anirem veient. D'entrada, prou que tenim abans d'acabar l'any és aquest Barça-Betis. Anem ja a posar-nos una mica en òrbita verd i blanca i saber l'última hora dels de Pepe Mel, Bern.
Sí, el Betis ja va tornar a la feina ahir, avui han fet doble sessió, el matí porta oberta a la ciutat esportiva amb les graderies plenes. Pepe Mel ha pogut comptar amb tot